Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells.
Capítol 25. Adveniment de la República. 3 mesos després, 11 de setembre de 1640. Palau de la Generalitat, Barcelona. Principat de Catalunya. A peu dret dins la capella nova del Palau de la Generalitat, 906 persones ocupaven la totalitat de l'habitacle, de paret a paret en una multitudinària i importantíssima Junta General de Braços, que havia assumit la totalitat del poder a Catalunya. Després dels fets del dia de Corpus, on van morir 20 funcionaris reials, entre ells el virrei, el caos s'havia apoderat de la ciutat de Barcelona durant uns dies, i malgrat que també havien mort 43 segadors, entre el poble ras es respirava l'aire triomfant d'haver fet fora els soldats i els oficials del rei per sempre més. Una sensació que havia empès a molts a practicar una gran venjança d'oprimits contra opressors i que havia portat el desgovern a la capital durant uns dies. Fins que els consellers barcelonins van aconseguir que els segadors sortissin de la ciutat, fent córrer el fals rumor que els terços amenaçaven Girona. La mort del virrei havia fet entrar en còlera a Madrid i després d'investir com a virrei el duc de Cardona, Olivares havia ordenat la invasió militar del Principat per pacificar i ajusticiar Catalunya, sota els càrrecs de haver invadido las reales banderas de su majestad, haber sacado al diputado y demás presos de las cárceles, haber quemado Monrodón sin confesión, haber muerto al doctor Berard, haber muerto el virrey, haber perseguido todos los ministros, tener impedida la justicia y fortificarse sin licencia. Així, en aquestes condicions, el president Claris tenia molt clar que només hi havia un camí a prendre: dirigir la rebel·lió per assumir la totalitat del poder i proclamar així la tan anhelada República Catalana. Malgrat tot, per aconseguir un ferm posicionament polític que legitimés aquesta opció, els diputats de la Generalitat havien convocat una Junta General de Braços que reunís no només a aquelles persones amb dret d'assistir a les Corts, sinó també als síndics d'aquelles viles i pobles reials, senyorials i eclesiàstics que normalment no entraven a les Corts catalanes, i també als simples barons, tant seculars com eclesiàstics, per carregar-se així de legitimitat en una votació on els representants de la terra haurien d'escollir quin seria el futur polític de la nació. El resultat de la convocatòria havia estat un èxit total, i tot i les presses, 906 persones amb dret a vot es van presentar per escoltar les dues opcions possibles i votar a l'efecte. Tot i que encara no s'havia votat, Claris tenia clar que la majoria donaria suport al seu pla, ja que, tot i que França era l'enemic natural de Catalunya des de temps medievals, l'actitud dels terços hispànics en els últims mesos havia canviat la sort, i el país no tenia més opció que erigir-se en república i buscar la protecció francesa per defensar-se de l'exèrcit hispànic de 30.000 homes que estava a punt d'entrar al Principat per conquerir-lo manu militari. A més, després de la mort del virrei, els terços acantonats al Rosselló havien respost a aquest fet amb una brutal repressió, el bombardeig de Perpinyà fins que obrís les portes de la ciutat i l'enderrocament de 526 cases, fet que no va servir més que per engrandir l'animadversió de molts catalans contra Castella. Així les coses, la Generalitat havia estat treballant durant tot l'estiu amb vista a segellar definitivament un pacte amb els francesos, fet que havia aconseguit el dia 7 de setembre a Ceret. El pacte de Ceret entre Catalunya i el Regne de França va ser firmat entre els representants de la Generalitat, Ramon de Guimerà i Francesc de Vilaplana, i Bertran Duplessis Besançon, delegat del cardenal Richelieu, en representació de Lluís XIII de França. L'aliança especificava literalment que el Principat s'obliga davant el senyor rei de França a no prendre més les armes contra França, directa o indirectament, i a no permetre que les armes del rei d'Espanya o d'altra nació transitin pel Principat. I al seu torn, el cristianíssim rei de França promet no prendre les armes contra el Principat i els comtats de Rosselló i Cerdanya i a auxiliar-los en aquesta i qualsevol ocasió. A la pràctica, això significava que Catalunya rebria suport militar francès per separar-se de la monarquia hispànica, quedant així constituïda com a república lliure sota la protecció del rei francès. Malgrat que el text de l'acord no en deia res, el pacte quedava completament supeditat a l'entrega del diamant de Praga. Quan les tropes franceses fossin presents al Principat i haguessin presentat batalla contra els terços, Flor d'Espina portaria el diamant personalment al cardenal Richelieu i el pacte adquiriria plena vigència. Per contra, si no es produïa l'entrega o els francesos no enviaven tropes, el pacte decauria. Així, segellat l'acord amb els francesos, es tractava ara de donar-li com més legitimitat possible, buscant l'aprovació per part de tots els braços sobre el pacte amb França, el pressupost de guerra, la creació d'una junta militar i la conversió de l'exèrcit cristià, nascut en un sometent general, en la companyia del Mugàvers, un cos mercenari a sou que s'autoanomenaven Micalets i que seria capitanejat per Josep de Biure i Margarit. D'aquesta manera, amb els deures fets, Claris havia de fer un vehement discurs davant de tots aquells homes perquè una àmplia majoria donés suport a la seva proposta de trencament amb la monarquia hispànica i aconseguir així un canvi polític fet de la llei a la llei, és a dir, respectant la legalitat anterior però amb la legitimitat suficient per canviar-la. A peu dret i un cop constituïda legalment la Junta de Braços, Fontanella es va dirigir al ple explicant quines eren les intencions de la Generalitat i del Consell de Cent, especificant i desglossant les conseqüències econòmiques i polítiques que tot plegat comportaria perquè tots els membres fossin conscients del que estaven tractant. I un cop fet això, van donar la paraula al doctor Pau Duran, bisbe d'Urgell i fidel defensor de la monarquia hispànica. Pau Duran havia estat capellan de Su Majestat i membre del Tribunal de la Rota Romana durant molt de temps, fins que va ser nomenat bisbe d'Urgell i, per tant, coneixia Felip IV i sempre hi havia tingut una bona amistat. Després dels fets de Corpus, Duran havia enviat una carta al rei explicant-li la situació i aquest li havia ordenat que anés amb el virrei Cardona al Rosselló per escarmentar a Perpinyà. Així, en aquells moments, Duran representava l'oposició més directa als plans de Claris i, com a responsable del bombardeig de Perpinyà, Claris va considerar que, si Duran assistia a la Junta de Braços per defensar la continuïtat de Catalunya dins la monarquia hispànica, serien molts els que abraçarien l'opció de Claris per simple oposició a l'home que havia bombardejat la capital del Rosselló. Duran, però, després del que li havia passat a Dalmau de Queralt, es va negar a assistir a la Junta de Braços per la seva seguretat i, en conseqüència, Claris no va tenir més opció que portar-lo a la força fins al Palau de la Generalitat perquè dongués la seva versió dels fets. Escoltarem ara les paraules del bisbe d'Urgell, Sa Excel·lència Reverendíssima el senyor Pau Duran, va anunciar Fontanella, mentre la majoria es posava a xiular. Pau Duran va entrar a la Capella Nova protegit per diversos oficials i es va dirigir al faristol mentre la majoria dels presents el cridava i l'insultava. Duran va agafar el faristol amb les dues mans. Va mirar el públic amb insolència a l'hora que Fontanella demanava silenci i un cop tothom havia callat, va dir: «Companys i germans, començo aquest Parlament espantat i desconsolat, com no podia ser d'una altra manera, perquè no sóc aquí per voluntat pròpia. El vostre president m'ha arrossegat fins aquí amb violència per obligar-me a acompanyar-vos en aquesta reunió. Tanmateix, ara que us tinc al davant, no desaprofitaré l'oportunitat per alertar-vos». Va fer una pausa dramàtica i va pujar el to de veu. «Us contemplo a tots embolcallats amb la passió, fet que em convenç de la vostra desorientació i m'obliga a advertir-vos que us trobeu davant del precipici. Veig que tots creieu que, per reparar les misèries i les desgràcies que avui sofrim, és necessari agafar les armes per la defensa dels famosos privilegis que hem heretat dels nostres ancestres. No puc negar que la vostra causa és justa, però per quina raó no hem de provar mitjans més intel·ligents i proporcionats abans que respondre a la violència amb violència? Preteneu venjar la nostra pàtria de les insolències dels soldats, omplint-la de més soldats? I jo em pregunto, qui us venjarà d'aquests altres soldats? La supèrbia dels terços no consisteix en la nació de procedència, sinó en llur ofici. Els terços no són insolents per la seva condició de castellans, ho són per la seva condició de militars. Creieu que els soldats francesos ens portaran la pau? De veritat? França? El nostre ancestral enemic? Ja em perdonareu, però em costa molt creure que França hagi canviat els seus tradicionals costums i estic segur que tard o d'hora demanarà un preu molt alt per la seva protecció. Quina certesa teniu que aquells que es volen armar avui per defensar-vos no se us giraran a la contra? A la nació francesa ningú li nega el seu valor, però tots constatem la seva inconsistència. De veritat creieu que aconseguireu ser una república lliure? Mireu bé a tot el que us comprometreu i el perill comú a què us aventureu, perquè de les vostres voluntats en depenen les de tot el poble. No malbarateu la seva innocència en una passió passatgera, perquè resulta evident que enmig de dos reis tan grans és impossible ser una república lliure. Com el miserable peix que desitja volar i tot saltant i sortint a la superfície per uns moments és engolit per una balena o caçat per la famèlica gavina, tot per un breu moment de llibertat. Tots vosaltres coneixeu la situació del nostre país, obert a les invasions per mar i terra. Vosaltres sabeu prou bé la pobresa dels nostres recursos i què és la moderació més que la prosperitat el que ens fa rics. Recordeu fins on ha arribat els límits de la nostra nació. Més que les armes, no van ser els nostres comerços, tractats i navegacions els que van conquerir el Mediterrani? Aquests són els nervis que mouen la potència de la nació i han de ser la base de les vostres conquestes. Ara el passat ens fa enveja, però cal que no l'oblidem, al contrari. Qui són els famosos capitans que han de governar els vostres exèrcits? Com es diu el port on es troben les esquadres que han de defensar les vostres costes? En quines planes pasturaran els valerosos batallons que heu de formar? Quins són els intel·ligents enginyers que han de planejar les vostres fortaleses? Doncs, si jo, home humil i ignorant, per la sola llum de la raó veig els vostres designis sense base, quantes més falles no hi descobriran els homes experts en guerra? Quines seran les persones que us hauran d'aconsellar? Raoneu, senyors, a on us porta la vostra indignació. Davant d'aquest panorama, gireu els ulls envers el qui voleu tenir per enemic, Felip IV, que es diu rei de les Espanyes i que el podeu considerar amo de totes les riqueses del món. Un xiu-xiueig d'indignació va començar a créixer. Pocs són els qui desconeixen el nom i la grandesa del rei de les Espanyes. Quanta gent es mourà contra vosaltres a la veu d'una ordre seva? Què li costarà plegar els seus exèrcits contra el vostre atreviment? Molts seran els vassalls fidels que s'oferiran com a instruments per castigar-nos, i poca incomoditat costarà als seus exèrcits de Flandes, Sicília i Nàpols fer traslladar alguns dels seus famosos terços de soldats veterans. I amb quin ardor vindran aquests terços a alliberar i venjar els seus germans perseguits per la vostra fúria? Quants capitans es presentaran a la seva cort a demanar que els encarregui de participar en la vostra ruïna? Un sol rei serà ofès i molts es presentaran per al càstig. Recordeu com va acabar la lleugera inquietud dels biscaïns el 1638? Abans que Espanya s'informés de la culpa ja estaven castigats. Gireu les vostres mirades als portuguesos, que considereu germans. Amb quina facilitat el 1637 varen aplacar el seu orgull davant dels exèrcits de Mèrida? Contempleu els aragonesos, els nostres veïns i amics. En quina forma es varen humiliar després que Alonso de Vargas els feu besar el bastó? Només si justifiquem la nostra causa amb Déu i amb sa majestat, podrem esperar el veritable i infal·lible socors de l'omnipotent senyor rei de reis, empara d'afligits i Déu dels exèrcits. Jo, almenys, prenent la seva divinitat per jutge de les meves accions, us dic que l'únic camí possible és aixoplugar-se sota l'obediència de sa catòlica majestat don Felip IV de les Espanyes. Visca el rei i visca Espanya! Al moment, una gran quantitat de persones es van posar a xiular i a cridar traïdor, mentre Durant retornava al seu lloc. Silenci! Cridava Fontanella. Silenci! Té la paraula el molt honorable 94è president de la Generalitat de Catalunya, don Pau Claris i Casademunt. Claris es va alçar en direcció al faristol entre aplaudiments, esbossant un somriure. I quan hi va arribar va mirar el públic mentre naixia el silenci. I llavors va dir: Nobilíssims senyors, heu escoltat atents la prèdica d'aquest docte prelat. Ara us prego, com a ciutadà particular, que escolteu els meus raonaments i, com a president de la Generalitat, us encarrego que examineu la substància d'aquestes i aquelles paraules. Va fer una pausa i es va aclarir la gola. Heus aquí Catalunya, esclava d'insolents. Els nostres pobles, amfiteatres de llurs militars espectacles. Els nostres béns, botí de llur ambició. Els nostres edificis, matèria de llur ira. I el poble que els acull, bastonejat, ultratjat i violat. Davant totes aquestes desgràcies n'hi ha que pertinen per sodir-nos de negociar amb els botxins. Quant temps fa que patim, senyors? Des de 1626 el nostre país serveix de quarter de soldats. Vam pensar que el 1632, amb la presència del nostre príncep, les coses millorarien. Però el rei ens va deixar amb major confusió i tristor. En suspens el govern i imperfectes les corts. Llargs dies hem pregat, plorat i escrit abans no s'acabessin els mitjans suaus. Però ni els precs han trobat clemència, ni les llàgrimes consol, ni resposta a les lletres. Reconec al rei virtuts dignes d'amor i de reverència, però sí que ens lícit de dir que, per al vassall afligit, tant se val que el govern es malmeti per malícia o per ignorància. Nosaltres només en rebem els efectes. Digueu-me si és veritat que a tot Espanya són comunes les fatigues d'aquest imperi, com també és comú el desplaer de totes les seves nacions. Una ha de ser la primera que es queixi i una la primera que segui les cadenes de la tirania. Aquesta la seguiran la majoria. Biscaia i Portugal ja ens han fet el senyal. I no és de creure que callin ara de satisfets, ans de respectuosos. La seva redempció també depèn de la nostra gosadia. És veritat que Aragó, València i Navarra dissimulen les veus, però no pas els sospirs. Ploren tàcitament la seva ruïna. I mentrestant, Castella supèrbia i miserable, no aconsegueix un triomf petit sense llargues opressions. Aneu i pregunteu als humils castellans aixafats pel jou de la corona i veureu quan senten enveja de l'acció que portem per la nostra llibertat. Us fa por el que pugui dir la resta del món? Els venecians i genovesos només amen Castella per interès, buscant un pont per on l'or i la plata passin cap a les seves repúbliques. Si aquells tresors prenguessin un altre camí, el mateix dia llevarien llur amistat. I els holandesos? Creieu que ignoraran la causa dels qui repeteixen les petjades per on tan gloriosament han caminat vers la seva llibertat? Trobeu el nostre país estret entre Espanya i França? Jo crec que pensar això és ser ingrat a la natura, a qui deveu la mar enfront, que ens enriqueix amb els ports, i la muntanya a l'esquena, que ens assegura les esprós. Què us manca, doncs, catalans, si no la voluntat? Que no sou descendents d'aquells famosos homes que van ser obstacle a la supèrbia romana? Que no guardeu encara relíquies d'aquella famosa sang dels vostres avantpassats que venjaren les injúries de Bizanci, domant la Grècia i donant lleis per segona volta a Atenes? Què hi ha més just en el món que redimir la vostra pàtria? Venjareu greuges estrangers i no sereu capaços de satisfer-vos els propis? Si us detura la grandesa del rei catòlic, atenseu-vos-hi amb consideració i li perdreu el temor, perquè no hi ha estàtua de metalls preciosos que el fang no afebleixi, ni basten les fatals armes d'Aquiles si petja en planta desarmada. Quants anys fa que pateix la potència del nostre rei? Davant les seves ruïnes, podem dir que la seva grandesa es mesura millor pel que ha perdut que no pas pel que ha fruit. Si voleu places, moltes us n'oferiran Flandes i Llombardia, apartades ja de la seva obediència. Si voleu regions, demaneu a unes i altres Índies. Si voleu armades, la mar i el foc us en donen raó. Si capitans, responen per ells la mort o el desengany. No sóc de l'opinió que hàgim d'armar els catalans per presentar batalles incertes que no ens duguin enlloc. Però crec sincerament que si els catalans s'han trobat alguna vegada davant d'alguna batalla transcendental, és aquesta. Els nostres drets i llibertats estan en perill. De nosaltres depèn que la sang vessada pels nostres ancestres no hagi estat en va. Perquè si perdem els nostres drets i llibertats, les seves valeroses gestes esdevindran estèrils. I això no us ho dic per un sentiment de tendresa al passat, sinó per amor pur al futur d'aquesta terra. Deixarem perdre aquesta gloriosa herència? Malbaratarem la història del nostre poble per la por a un rei? Què deixarem als nostres fills? De veritat creieu que no tenim el deure d'enfrontar-nos a Castella? Jo crec que l'honor dels nostres avantpassats i la dignitat dels nostres successors ens hi obliga. Per això us dic que prenguem les armes ardidament per defensar la llibertat i els nostres honrats furs, que guarnim viles i ciutats, que fortifiquem les parts flaques, que reparem les fortes i que demanem justícia pels delictes d'aquests bàrbars que ens oprimeixen. La majoria dels presents van començar a aplaudir presos de l'eufòria. Aquest és el meu parer. I també us dic que si trobeu fora de lloc aquesta resolució, tractem tots plegats de deixar la direcció de la pàtria a d'altres homes més sortosos. I si algú troba que per eximir-nos del perill he d'apartar-me, senyors, cedeixo tota la jurisdicció a qui millor estimeu i torneu-vos-en en bona hora als peus del rei de les Espanyes. Ploreu-hi, agenolleu-vos-hi i feu a créixer amb la vostra humilitat la insolència dels qui us persegueixen. I sigui jo el primer acusat en els seus tribunals, si amb la meva mort s'ha de calmar la tempestat i el perill de la pàtria. Llanceu-me a les mans de Castella i jo mateix caminaré vers la prudència de l'enutjat monarca arrossegant les cadenes, perquè sigui davant d'ell odiosíssim acusat de les meves pròpies accions. Si ha de ser així, mori jo. Mori jo infamament i respiri i visqui l'afligida Catalunya. Salut i república. Immediatament, una immensa majoria dels presents es va alçar i va començar a aplaudir presa de l'eufòria, els crits de visca la terra. Seguidament, cada braç va votar per separat. Per crida pública i responent si donaven el seu vot a la proposta de Claris, si la rebutjaven o si s'abstenien. Començant pel braç eclesiàstic, dels 202 membres amb dret a vot, 116 van votar favorablement, 56 en contra i 30 es van abstenir. En conseqüència, el 57,43% del braç eclesiàstic es va mostrar favorable a la proposta del president. Seguint pel braç militar, dels 126 membres amb dret a vot, 64 van votar favorablement i 62 en contra. En conseqüència, el 50,79% de la braç militar es va mostrar favorable a la proposta del president. Finalment, dels 578 membres de la braç popular amb dret a vot, 472 van votar favorablement, 48 en contra i 58 es van abstenir. En conseqüència, el 81,66% de la braç popular es va mostrar favorable a la proposta del president. El recompte conjunt va ser que, dels 906 membres, 652 van votar favorablement, 166 en contra i 88 es van abstenir. Així, la proposta del president va ser aprovada amb el 71,96% dels vots. El president Claris es va alçar amb llàgrimes als ulls, va mirar els assistents amb emoció i va dir: "Interpretant el sentiment i els anhels dels tres braços de la terra, proclamo la República Catalana."
Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells.